Molt bona tarda i benvinguts a una nova edició de l'Hospitalet en Joc. Avui ens toca començar el programa felicitant Marina Escudero, esportista del Club Gimnàstic Artístic de l'Hospitalet, que aquests dies ha estat a Leipzig per disputar el Campionat d'Europa de Gimnàstica. Individualment no han sortit les coses com esperava, però igualment cal valorar que hagi estat competint a la màxima competició europea amb la selecció espanyola. Així que felicitats a la Marina Escudero i ara repassem la resta de titulars. El Barcelona Sporting Club és l'únic equip encara en competició del futbol territorial hospitalenc. El conjunt de Néstor Londoño segueix viu a la fase d'ascens a la tercera catalana i diumenge vinent iniciarà l'última i definitiva eliminatòria. L'AEC s'encaixa un 1-5 contra el Ceuta i té molt complicat seguir endavant el playoff d'ascens a primera edició femenina de futbol sala. L'equip visitant es va mostrar molt superior davant les noies de Míriam Domínguez. Les finals a 4 dels Jocs Escolars tanca la temporada de bàsquet, futbol sala i voleibol. El cap de setmana vinent tindrà lloc les que encara falten per disputar-se, les de les categories de futbol 7. I comencem el bloc de futbol explicant que l'Hospi ja comença cada cop a tenir una mica més de forma. Ja tenim els dos primers fitxatges del conjunt del centre d'esport Hospitalet, que són Dani Molina, provinent del Prat, i Uri González, de l'Olot. Són les dues primeres incorporacions que s'uneixen als 5 renovats que tenia fins ara el centre d'esport Hospitalet. Per tant, a poc, el conjunt de l'Hospi doncs, que va tenint més forma de cara a la temporada vinent. Dit això, anem a parlar de futbol territorial, perquè encara està oberta la competició, sobretot les fases d'ascens de quarta a tercera catalana, i només ens queda un equip, el Barcelona Sporting Club, i només ens queda un equip perquè l'Atlético Marina doncs, no va aconseguir superar el Daumar en la tornada d'aquesta fase d'ascens a tercera catalana. Tenia un 3-0 en contra l'Atlético Marina i per tant era molt complicat pel conjunt d'Hospitalenc aconseguir remuntar. Ho va intentar, però no va ser possible. Sobretot al principi va ser quan segurament va estar millor el conjunt de l'Atlético Marina, que hi havia una ocasió de David Viella. Els primers minuts, insistim, van ser els de més domini del conjunt hospitalenc, però sense sort de cara a gol, i a mesura que passaven els minuts hi havia certa aproximació, hi havia domini, però faltava una mica més de contundència a l'hora de marcar. Sí que quan va començar la segona meitat va arribar per fi l'1-0, aquí el veiem marcat per Marco Ponce, minut 50, per tant encara hi havia temps de sobre per tal que l'Atlético Marina aconseguís remuntar, però de seguida Luis Valls va aconseguir empatar i això ja ens deixava ja tot molt coll amunt a l'Atlético Marina. L'únic equip que jugarà la segona eliminatòria d'aquesta fase d'ascens és el Barcelona Sporting Club, que va guanyar el seu partit 2-3 contra el Vista Alegre. Això fa que el Barcelona Sporting Club doncs, jugui aquesta final per l'ascens contra el Congrés, l'anada, aquest diumenge a 1:15 a casa, i serà l'únic equip hospitalenc. L'Atlético Marina va aconseguir guanyar el partit, aquí veiem el gol de Víctor Gallego, va aconseguir guanyar el partit, però no va ser suficient per acompanyar el Barcelona Sporting en aquesta lluita per l'ascens a tercera catalana. I avui la secció de bàsquet la dediquem a l'ascens més important que hem tingut esportivament, que és el de l'Agrupació Esportiva Santa Eulària, la S, que torna a la Copa Catalunya Masculina. I per això hem portat avui a Alfonso Navarro, el seu entrenador, a Víctor Campodarbe, capità, i també al Miguel Panadés, director tècnic de l'entitat. Nois, què tal? Bona tarda als tres.
Bona tarda.
Com dèiem, l'ascens més important d'enguany del bàsquet de la ciutat ha estat aquest AS que torna a Copa Catalunya. Alfonso, l'home, l'entrenador de l'ascens. Enhorabona per començar, lògicament. Un ascens que imagino que satisfà molt, moltíssim, perquè al final era, no sé si era l'objectiu inicial de la temporada, però sí que és veritat que tal com va anar, doncs va passar a ser-ho i al final ho heu aconseguit, no?
No, l'objectiu no és que lo fuera, però el partido a partido, pues como tú dices, fuimos ganando y al final pues se ha traducido y ya estabas ahí, pues ya tenías ganas de conseguirlo al final, que es lo que ha pasado. O sea que, bien, hemos disfrutado.
Una temporada que ara comentàvem fora, de menys a més clarament. Veu començar amb una victòria i 3 derrotes, que no és evidentment el registre d'un equip que després aspira a pujar de categoria, però ho veu arreglar i al final doncs, segons classificats.
Perdimos los 3 partidos, pero competimos en todos. O sea, estábamos empezando mitad del equipo nuevo, la otra mitad de lo que había, y al final fuimos rehaciendo poquito a poquito y en todos los partidos hemos sido competitivos. También hemos ganado un montón de partidos de 1, de 2 y de 4, que podíamos haber perdido alguno más. el campeonato ha sido súper competitivo y bueno, también pues al final las formas, los chavales, las formas de estar, no faltaba nadie, muy competitivos todos y con muchas ganas de trabajar, que ha sido una de las claves, ya en sí ellos mismos, por la forma de hacer.
Ara quan parles de treball i competitivitat, penso en el capità de la S, que és el Víctor Campoder.
És més que competitiu.
Víctor, enhorabona també, evidentment, per l'ascens, que tu ja ho has vist de tot, perquè tu vas estar a Copa, vas baixar a Primera Catalana, ara tornes a pujar a Copa Catalunya. Com ho has viscut des de dins aquest fet de tornar a Copa Catalunya?
Doncs, hola Andrés, la veritat és que no ens esperàvem. Ha estat un ascens que, bueno, sí que... Per la confecció de l'equip, al setembre ja saps que donaràs guerra. Ja sabíem que donaríem guerra, però no sabíem fins a on arribaríem. I molt bé, jo crec que aquest any l'important jo crec que ha estat que entre tots hem fet un bloc, que si hi ha hagut dos o tres partits que un no estava bé, l'altre suplia això, i jo crec que hem creat un bloc que al final doncs, mira, ens hem posat i ho hem aconseguit.
Com dèiem, vau començar 1-3, en aquell moment hi ha dubtes? Ho pregunto al dos, sobretot Alfonso, Víctor, hi ha algun dubte? No estem fent bé les coses, què està passant? No sé si vau fer algun canvi o simplement després van començar a sortir bé les coses. Hi ha algun dubte en aquell moment, aquest 1-3 d'inici? Qualsevol dels dos. No veig l'Alfonso amb ganes de parlar.
No sé. És que no hem parlat d'això,
No, jo no tenia dubtes ningunes, os te digo de verdad, o sea, por las formas de hacer, los rivales que habían, que también los conocías a la mayor parte de ellos, no había duda. O sea, yo creo que con los jugadores que hemos jugado a la casa, la mayor parte de ellos son competitivos y se veían venir. El que entienda un poquito mínimamente de básquet lo ve desde fuera. Todo es cuestión de apuestas y la apuesta ha salido bien, como ha dicho Víctor. O sea, no ha habido más. O sea, que no, dudas, no. Jo no, a lo mejor el director técnico sí, pero yo no.
Miguel Paradés, bona tarda.
Bona tarda.
Vas dubtar en algun moment d'Alfonso Navarro, de l'entrenador?
Bueno, primero de todo, Andrés, muchas gracias por invitarnos. Y las temporadas son muy largas y de lo que se trata es cómo terminan, no cómo empiezan. En primer lugar, felicitar a Alfonso y a su ayudante, a Pep, por el trabajo que han hecho, que ha sido excelente, excelente. Y felicitar a los jugadores representados aquí por Víctor, porque han sido un equipo con mayúscula, ¿no? Han sido, lo ha explicado muy bien Víctor antes, la química que se ha creado, el ambiente que se ha creado, y ha sido un ascenso muy, 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 muy ilusionante, además, porque el AES ha estado en Copa Catalunya muchos años y ya sabemos la exigencia implacable que es estar en Copa Catalunya, ¿no? Que te puede dar margen a muy poco error. Pero la satisfacción del club, aparte de por el trabajo que han hecho el equipo, es porque ese ascenso llega de la mano de jugadores mayoritariamente formados en el club. Y eso, pues como director técnico, pero a todo el club, ¿no? Desde la directiva hasta las entrenadoras y los entrenadores que han participado, igual tú también, en la formación de alguno de esos jugadores.
A Víctor mismo.
A Víctor mismo, ¿no?
poco y mal, pero...
No, pero quiero decir que todos, o sea, es un éxito del que se hace partícipe todo el club, ¿no? Porque desde las entrenadoras y los entrenadores que han tenido estos jugadores desde pequeños, hasta los compañeros que ha tenido Víctor, por ejemplo, Oriol, o Álvaro, o Pau, en fin, no quiero olvidarme, pero me olvido seguro de jugadores, pero que a lo mejor ahora o no están en el club, pero o están jugando en los seniors B y C, ¿no? Y entonces, bueno, pues todo eso hace que se haya creado un ambiente muy bonito en torno a ese ascenso, y es un ascenso que yo lo he calificado un ascenso de club, más que de equipo.
Mira, de fet, explico l'anècdota del partit contra el Morell, que va ser l'última casa, que veu perdre, que allà en aquell moment pràcticament deia adéu a la possibilitat de guanyar la Lliga, després es va pujar com a segon, i me'n recordo que quan perd el partit, el Miguel Penedès, el director tècnic, et fa una xerrada dient aquesta derrota el que fa és dignificar la temporada perquè es demostra que el Morell en aquell moment se salvava, no? Però era un senyor equip, el Morell, i ho vam veure tots els que estàvem allà, no? I me'n recordo que el Miguel et va fer una xerrada dient aquesta derrota el que fa és dignificar la temporada que s'ha fet, perquè amb aquest nivell de competició, que només l'AS tingui, en aquell moment crec que eren 6 partits perduts, dignifica molt la temporada que vau fer, no? I jo vaig pensar, jolín, quina sort, no? Que quan, després d'una derrota que et deixa sense lliga, tenir aquestes paraules també deuen reconfortar molt, Alfonso, la veritat.
Sí, son de agradecer. Perder no gusta nunca, y esas palabras en ese momento sí son de agradecer, la verdad es que sí. Sí, porque no pensábamos perder, en el fondo es que no queríamos perder ningún partido, y menos la parte final, que queríamos ganarlo todo. De fondo, o sea, a lo mejor pues vamos, pero que lo quieres ganar todo. És així com tu dices.
I la temporada vinent, doncs, la Copa Catalunya, la S va baixar el 2022-2023, Víctor, tu ja eres en aquella plantilla, ja hem vist que hi ha un parell de fitxatges nous, Roger García, José María Ojeda, Jota, què més tindrem l'any vinent? Perquè, evidentment, hi ha un salt de categoria, un salt de qualitat. Amb quines persones comptes, Alfonso? Suposo que amb el Víctor comptes, no sé si està renovat.
Sí, està gravant.
Està renovat, Víctor?
Jo crec que sí.
Està clar.
Està renovat.
Està clar que
fitxatges
sí.
Fitxatges nous.
Estamos con estos dos y esta semana estamos mirando de cerrar un fichaje más, y como mucho a la siguiente cerraremos otro más, y con esto completaremos la plantilla con cuatro fichajes nuevos. También ha habido dos bajas, ha habido Toni, que se marcha para Mallorca, está estudiando aquí estos años, y Jorge Campogarde, que deja de jugar, ya se jubila, deportivamente hablando.
Y eso que es más joven que su hermano.
Sí, pero cuestiones laborales y demás, va con mucho trabajo y no tiene el tiempo de... O sea, es una gran pérdida, pues una gran persona, y a mí realmente esos dos años me ha hecho un trabajo muy bueno en general. Y bueno, y luego hay dos bajas más, que bueno, es un tema ya de cuestión, lo que tú has dicho, para intentar ser más competitivos, y que han sido difíciles, porque han cumplido todos tan bien, que la verdad es que tomar decisiones cuesta muchísimo, pero las tienes que tomar, como entrenador las tienes que tomar. Es el pros y contras de los entrenadores, ahí está.
I tu, Víctor, com a capità continuaràs, sí. Tornes a aquesta categoria que has fet. De fet, ho comentaven abans fora de cames, que va ser All-Star fins i tot de la Copa Catalunya.
Sí. Ha passat temps.
Ha passat temps, però bé, ho va ser, o sigui, això no ho treu. Sí. Motivat, entenc, per seguir a l'AS, que és el club de la teva vida, perquè no has jugat amb cap samarreta més que la de l'AS, no. I motivat l'any vinent per tornar a Copa Catalunya, no entenc?
Correcte, era la temporada 26 a l'AS. Déu-n'hi-do.
Sí. T'has de preparar l'homenatge allà, Miquel.
Todavía falta.
Però el que deia abans el Miguel, jo, ostres, dones un plus quan saps que l'equip que portes i que vas als pobles a jugar s'ha format al pati de gasòmetre, ha estat molts anys a la pista petita del poliesportiu. Llavors crees un vincle que dius, escolta, és que som del barri, som d'aquí, anem tots a una a competir contra altres pobles. Ni coses, i la gent que ve, doncs, el fa de la família. I és una mica el que esperem, que amb aquest bloc que hem estat a primera, a Copa, doncs, també donem guerra. Evidentment, els partits seran diferents, els afogarem diferents, però amb aquest bloc jo crec que sobretot la primera part de la temporada ens ajudarà a ser competitius. Després hem de treballar-ho, i ho farem.
L'AS sempre ha estat un equip molt competitiu, Miguel, tu també coneixes evidentment tots els equips, i aprofito per preguntar-te com està el club generalment, perquè al final hem parlat molt del masculí, però hi ha un sènior femení que també ha complert l'objectiu, aconseguir la salvació, que l'any vinent continua amb Javi Solomando, sí. De la mateixa forma que Alfonso Navarro continua amb el masculí, i també com està la resta del club, tu que ets un home que evidentment coneix tota l'estructura tècnica de l'AS, com està la Copa Esportiva?
Sí, jo me lo miro des d'un punt de vista més transversal. Y hoy estaba pensando precisamente que el ascenso del senior a masculino es muy simbólico en el club, porque coincide, y tú dirás, bueno, ¿y por qué hablas de esto? Bueno, pues coincide con el campeonato A2 de mini masculino que hemos conseguido, pero por segundo año consecutivo nuestro mini masculino compite en fases. Y a mí los resultados del mini los relativizo, me conoces, sabes que relativizo completamente los resultados de mini básquet. Pero sin embargo es muy simbólico, porque hemos conseguido eso con niños formados íntegramente en la esculeta. Y entonces una esculeta que, y desde aquí quiero felicitar a Romina García por el trabajo que hace como directora de esculeta, y a los entrenadores y entrenadoras de esculeta, entre los cuales por cierto está Víctor, que hacen un trabajo extraordinario en la formación de niños pequeños y niñas, que luego pasan a canasta pequeña mucho mejor preparados y muy, muy bien formados. Y el haber conseguido un éxito, entre comillas, porque los éxitos en estas edades es que jueguen, pero un buen resultado en estas edades nos hace sentir muy orgullosos tanto como con los senior, porque sin tener que recurrir, como hacen algunos clubs, incluso cercanos, a fichar niños pre-minis o minis de primer año, sin recurrir a eso, que nosotros no lo hacemos, nuestros minis han conseguido un éxito, ¿no? Bueno, pues de alguna manera tiene un paralelismo con la filosofía del club, ¿no? Que es intentar desde los jugadores formados y las jugadoras formadas en el club, pues intentar conseguir estar en los mejores niveles posibles, tanto desde los pequeños como los mayores. Y en este sentido también quiero poner en valor el trabajo de todas las entrenadoras y todos los entrenadores del club, que es el mayor activo que tiene este club, ¿no? Además de las familias. Pero el mayor activo que tiene el club es que tiene entrenadoras y entrenadores, más de 40, que o son jugadores o jugadoras actualmente del club, porque tenemos 60 y pico chicos y chicas seniors jugando en los seniors del club, formados en AS, y o son, o han sido, más de 40, ¿no? Y eso tiene importancia, muchísima importancia, ¿no? Porque genera un vínculo y una fusión generacional y un vínculo de pertenencia muy bonito, y en ese sentido pues yo tengo que felicitar a todos. Luego además me preguntarás por la directiva, y eso también es importantísimo, porque se está creando un ambiente en AS muy, muy, muy bonito y muy sano, y entonces todo eso se convierte en un círculo virtuoso que acaba repercutiendo positivamente en los seniors masculino y femenino. El senior femenino ha firmado una temporada complicadísima por lesiones, pero Javi Solomando ha hecho también un trabajo excelente, y las jugadoras han hecho un trabajo excelente, y la próxima temporada se afronta con muchísima ilusión también. O sea que, en general, globalmente, pues yo me siento muy, muy, muy orgulloso de cómo están funcionando las cosas desde el punto de vista deportivo.
Aprofito que has parlat de bàsquet base, perquè vaig veure que l'altre dia vas fer un tuit, o un retuit, millor dit, sí, d'una carta, sí, o article d'opinió que va escriure un Pau Domingo, que no conec, sí, que bàsicament el que es queixava era, i aprofito, i si estàs en un merengenal ara, doncs no. Ho sento, però vaig veure que es queixava molt dels fitxatges de menors, dels fitxatges de cada cop més petits, de que molts jugadors no fan... El que ha fet Víctor, que porta 26 anys al mateix club, és molt complicat de veure ara, i em fa la sensació que és un tema molt recurrent, que cada X temps hi ha algú que es queixa, que hi ha certa unanimitat en condemnar-ho, però que no se soluciona.
Bueno, Andrés, esto ha pasado toda la vida, toda la vida. Los equipos grandes, lo que antes se llamaban los clubs depredadores, pues iban a pillar jugadores a los otros clubs. Esto ha pasado toda la vida. Lo que me parece aberrante, pero aberrante, y lo digo con todas las palabras, es que esto suceda ya en preminis y en minis de primer año. Quiero decir, hay familias que están la mar de tranquilas en su casa, llevando al niño al equipo con sus amigos, al equipo del barrio, y de pronto les viene un vendemotos a explicarles no sé qué del proyecto que van a hacer en la otra punta o en otra zona, para un niño de 8 o 9 años que lo que tiene que hacer es estar bien entrenado como está, tiene que estar bien entrenado, y los clubes hemos... pero con sus amigos y aprendiendo y disfrutando. Y luego cuando llegue infantil, cadete, ya decidirá este crío si quiere seguir aquí o ya. Entonces esto, por eso digo que donde hay que invertir recursos es en escuela y en esculeta, y en formar niños y niñas del barrio y que jueguen en sus equipos, pero no el ir a fichar para ganar la Copa Colacao, yo qué sé qué copa, es absurdo, ¿no? Entonces, en este sentido, esta carta, hombre, pues criticaba esto, pero insisto, este es un tema que lleva toda la vida ocurriendo, pero no tan pronto, no tan en edades tan tempranas, que me parece absurdo.
Doncs Miguel, Víctor, Alfonso, ja portem més de 15 minuts aquí parlant. No sé si tenen alguna cosa més a dir, Miguel.
No, yo solamente hacer mención, cuando hago mención de los jugadores, de los entrenadores, creo que es muy importante hacer mención del trabajo que está haciendo la directiva de AS, Fernando Leiva y Pepe Lozano, desde muchos años, pero creo que las dos incorporaciones nuevas a la directiva, que son Yolanda Díaz y Enric Luengo, le han dado un impulso al club y una cercanía con los jugadores, un respeto a los entrenadores, una confianza al director técnico, una cercanía con todos los jugadores, familias, que es importantísimo, ¿no? Y entonces esto junto con el trabajo de siempre de los coordinadores, David Sabiote, Romina, hacen que hayamos creado o se haya creado también en la parte de directiva, por decirlo de alguna manera, un equipo muy sano y un equipo muy, muy, muy positivo, y creo que es importantísimo para que luego todo esto revierta en el hecho de que ganen los seniors. Y los seniors es muy importante que ganen, los seniors A. Porque los seniors A, cuando ganan, nos permiten a los directores técnicos hablar de los equipos minis del club. Por eso es tan importante que los seniors A funcionen bien.
Doncs Miguel, Víctor, Alfonso, moltes gràcies. Enhorabona un altre cop, i l'any vinent doncs seguirem evidentment pendents de l'AS, en aquest cas de Copa Catalunya. Gràcies a tots.
Gràcies, Andrés.
Gràcies a ti.
Doncs amb l'entrevista a l'AS tanquem ara mateix el bloc de bàsquet, fem una petita pausa i de seguida tornem amb més esport. Comencem el bloc poliesportiu i ho fem, com no, amb l'AEX, que va disputar aquest dissabte el partit d'anada per intentar pujar a la primera divisió de futbol sala femenina. Malauradament, doncs, no van anar bé les coses pel conjunt de Miriam Domínguez, que es va trobar un senyor equip, com és el Ceuta. 1-5 va perdre el conjunt de l'Hospitalet. Malauradament, doncs, com dèiem, molt superior l'equip visitant, el Ceuta, que des del principi doncs, va dominar, es va mostrar, insistim, millor que l'AEX. Hem de recordar que el Ceuta és primer de grup i l'Ex va acabar quart, per tant, a priori ja era favorit el Ceuta, però després de veure el partit, doncs, encara més segurament el conjunt visitant. Hem vist ja el gol de Ksenia Kritsenko, el 0-1. L'Ex va tenir les seves opcions també, hem vist abans una aproximació del conjunt taronja, del conjunt de l'Hospitalet, però sí que és cert que el partit, o l'atac sobretot, semblava molt més proper sempre per part del Ceuta que no pas de l'Ex. Hem vist també el segon gol de Maura Valeria Scaletti i el 0-3 marcat al minut 17 per Clàudia Navas. Era el marcador amb el qual s'arribava al descans. I només començar la segona part, l'Ex volia doncs, intentar apretar una miqueta en aquest inici de la segona meitat, però només començar, ja ho veieu, arribava al 0-4 marcat per Alejandra Rocío Galloso, que ja deixava el partit molt i molt complicat, també l'eliminatòria que es decidirà el proper cap de setmana. Evidentment, l'AEX ara ha d'anar a fer la tornada a Ceuta, intentant remuntar aquest 1-5, molt complicat, però evidentment ho intentarà el conjunt de Miriam Domínguez. Aquí veiem el gol de Carla Calvo, l'1-4, minut 33, i segurament va coincidir amb els millors minuts de l'AEX. Va ser el moment en el que semblava que l'AEX podia tenir alguna opció de fins i tot marcar el segon, però el que va arribar finalment va ser aquest 1-5 de Júlia Forciuc, i per tant doncs, l'eliminatòria que està molt i molt complicada per l'AEX Hospitalet de Miriam Domínguez.
Són professionals, és que al final és un cos tècnic de 12 persones, són jugadores que, com abans hem comentat amb la Núria, juguen només a un toc i llavors vas a un altre ritme, fins i tot elles van a una altra velocitat. Jugar en playoff és això, meravellós i clares candidates a ascendir, per tant intentarem fer-ho el millor que puguem a Ceuta.
Esto es deporte y aquí no hay nada asegurado, la lógica no existe en este deporte. Entonces, bueno, desde ya pensar en el partido de casa y bueno, meterle también intensidad, allí el campo un poquito más amplio que este y bueno, intentar pasar de ronda.
Yo creo que ho hem lluitat prou bé, però bueno, és un equip realment bo, un equip jo crec de primera, jugava molt bé, primer toc, era molt difícil, anàvem una mica tota l'estona darrere, intentant defensar, però bueno, ha estat molt difícil. Però bueno, estem contentes perquè hem lluitat, la veritat.
I també va ser cap de setmana de jocs escolars, de les finals a 4, de la fase final d'aquesta competició que organitza el Consell Esportiu de l'Hospitalet i que va tenir doncs, diversos partits a diverses instal·lacions de la ciutat i diversos equips que van guanyar la seva lliga, la seva competició de jocs escolars. Aquí veiem precisament un dels futbol sala, la B Mix del Sant Jaume B, que va guanyar 3-1 la final contra la Carpa. També en futbol sala, victòria en Benjamí del Joan 23, que va superar l'Ex l'Hospitalet. En infantil mix del Miragos Consarnau contra el Tecla Futsal. En cadet mix del Margarida Xirgo contra Mendes Pidal. I en joves va guanyar el Joventut Hospitalet contra el Tecla Futsal. Aquí veiem el voleibol, per exemple, amb el Busquets i Ponset, que va guanyar la seva final contra l'altre equip del Busquets i Ponset, per tant, derbi entre el col·legi del barri del centre. En educació secundària de voleibol, el Joventut l'Hospitalet va guanyar 3-0 a l'Institut Pinomara, i en bàsquet, que són les imatges que veiem ara mateix amb Benjamí Mix. El Joventut Hospitalet va guanyar 56-49 a l'AES, l'agrupació esportiva Santa Eulàlia. Són les finals a 4 que s'han disputat aquest cap de setmana, dissabte a les semifinals, diumenge a la final. La setmana vinent, el cap de setmana vinent, també es farà el mateix amb el món del futbol 7. Per tant, doncs, la setmana vinent sí que acabaran ja al 100% les competicions esportives dels Jocs Escolars del Consell Esportiu de l'Hospitalet.
I aquesta amb la novetat de que les fem dos caps de setmana. Aquest cap de setmana bàsquet, vòlei, futbol sala, i la propera setmana, el 7 i 8 de juny, doncs fem el futbol 7. I la veritat és que està anant molt bé, sobretot en temes de comportament, perquè sempre en unes finals doncs, pot haver-hi aquesta tensió que és normal en aquestes edats, però el Consell Esportiu l'únic que busca és reconèixer el treball esportiu dels millors equips de cada categoria de cada esport. Ha estat molt positiva. Hem batut un altre rècord d'equips, de número d'equips, amb més de 370, quan l'any passat em sembla que van ser 350. Està clar que no sempre és la quantitat, sinó la qualitat, però creiem que la qualitat també la tenim.
I seguim amb la secció de poliesportiu i ho fem amb el que és, sens dubte, el gran èxit que ha tingut l'esport de l'Hospitalet aquesta temporada, que és l'ascens del club tenis taula de l'Hospitalet, el primer equip masculí, a la superdivisió, a la màxima categoria del tenis taula estatal. I tenim aquí el seu entrenador, l'Òscar Gallego, el president, en Roger Guarch, i també a la Carmen Miranda, també entrenadora del club tenis taula de l'Hospitalet. Bona tarda als tres, què tal, com esteu?
Molt bé, bona tarda.
Òscar, haig de començar per tu. Perquè al final ets l'entrenador de l'equip que com deia, segurament ha fet la notícia de la temporada des del punt de vista esportiu de l'Hospitalet. Ha estat l'ascens del tenis taula de l'Hospitalet a aquesta superdivisió, a la màxima categoria. Ho hem parlat amb moltes vegades de la temporada, segurament no era l'esperat, no era un gran objectiu, però clar, ara com et sents? Com se sent Òscar Gallego després d'aquest ascens a superdivisió?
Bueno, com ens sentim millor impossible, no? La veritat que... La veritat que, com molt bé dius, hem parlat al llarg de la temporada. L'objectiu d'aquest equip, perquè recordem que era la primera temporada que aquest equip jugava a Divisió d'Honor. ¿Vale? Sí que és veritat que vam dissenyar un equip per intentar no patir, però bueno, vam començar la Lliga, vam començar a guanyar. La veritat que els jugadors han jugat a un nivell molt alt, tots quatre, i al final bueno, vam acabar la temporada, vam quedar primers de grup, vam preparar molt bé la fase, la veritat que allà també van jugar molt bé. El sorteig ens va ajudar, també era important, ho vam parlar, que no ens toqués Sant Sebastià.
Sí, sí.
I bueno, amb un sorteig bo i bons partits, doncs al final vam aconseguir pujar.
Amb molt bons partits, perquè durant la Lliga és veritat que l'equip ha estat molt bé, però no sé si esperaves també tan bon rendiment a una fase d'ascens que pots tenir una mica de nervis, de pressió, de moltes coses, no? Però la sensació és que l'equip va estar al mateix nivell o fins i tot superior del que havia estat a la Lliga, perquè són 2-4-1 contra Badalona i contra Madrid Capital, per pujar.
Sí, la veritat que el tema de la pressió és un tema que és complicat, no? Però amb l'experiència que tenim de fa tants anys, depèn molt de com afrontes la situació. No? Al final, si tu estàs preparat, jo vaig parlar amb els jugadors al llarg de les setmanes abans de la fase, i jo els vaig dir, nois, la temporada que heu fet és boníssima, independentment del que passi aquí, ¿vale? Punt número 1. I punt número 2, penseu que tot i haver guanyat la Lliga i perdre un partit, podríem dir dos, perquè l'últim també vam perdre, però ja estava fet i jo penso que si haguessin necessitat guanyar, haguessin guanyat. ¿Vale? Tot i perdre un o dos partits allà de la temporada, els partits d'aquí, els que vam fer Sant Sebastià, són molt diferents. Vull dir, penseu que aquí serà tot molt complicat. ¿Vale? I estàvem preparats per quan la situació fos difícil, afrontar-la en condicions. I jo no vaig veure a cap jugador nerviós en cap moment, sincerament. Vull dir, per la situació que era. ¿Vale? Tant el Marc com el Nàsser, com el Marc Aimel també. El Nàsser, per exemple, va tenir un partit en Madrid amb un 11-9 o 12-10 o 13-11, no sé com va acabar, 2-2, que va ser la clau per guanyar el partit. I el nano en cap moment es va queixar, va estar sempre molt concentrat i va afrontar la situació. I ell és un jugador que de vegades això li costa una mica més. I a nivell mental va estar perfecte, saps? Llavors, a partir d'aquí, bueno, molt contents perquè la feina que van fer va ser espectacular.
I ja veiem les imatges ara de l'últim punt, que se't veu molt emocionat quan acaba, amb les imatges que ens va deixar el Joan Barberà, que ens va passar ahir una mica, se't veu molt emocionat quan acaba el punt, no sé què penses en aquell moment, suposo que tot...
Bueno, tot això ve de molt lluny, no sé si ho sabies, però jo vaig jugar a Hospitalet de petit, vaig entrar a la temporada 86,
parlem de fa molts anys, sí. 86, i vaig jugar 4 temporades de la 86 a la 90. Va coincidir que en aquella època el nostre entrenador, el Jordi Martínez, va morir, molt jove, i ha sigut una persona que, tot i fer molts anys que no està entre nosaltres, a mi em va ensenyar molt de com tractar el jugador. O sigui, la idea d'ell era exigir, però des de l'amistat, no des de la duresa. Vale? I això és una miqueta el que jo estic, bueno, he transmès i segueixo transmitint tots aquests anys. No? D'altra banda, sabeu que també va morir el nostre amic Òscar Ferrer aquesta temporada, que per mi era com un germà. I clar, quan veus que al final la situació es va posant de cara i al final doncs, ho treus, doncs, bueno, l'únic que pensava sincerament era amb ells dos, que m'hagués agradat que haguessin estat allà, que ho haguessin vist i que haguessin disfrutat amb nosaltres aquest moment, perquè segur que estarem molt orgullosos.
Roger, president, com ho has vist des de fora? Perquè al final jo tampoc crec que tu esperessis o volguessis aquest ascens, però brutal la temporada del masculí i evidentment doncs, cal felicitar a l'Òscar i a tothom, no? Però també a tu com a president. Com has vist tot plegat?
Bueno, doncs, igual que comentava l'Òscar, al principi doncs, vam fer una feina doncs, de planificació que s'ha demostrat que va ser bona. En aquesta part doncs, bueno, ens podem felicitar els dos. Els nanos han respost molt bé, han jugat fantàstic, ens ha sortit tot a poc des del principi, ens ha anat de cara i ho hem aprofitat. Hem arribat al final de la temporada. Jo no tenia tampoc cap expectativa de pujar, perquè realment potser no era el millor moment, o, bueno, si ho planifiques així, pues, però de vegades passen aquestes coses, ha sortit diguéssim, un bon sorteig. Jo ho deia a la gent, dic, és que no sé què vull, perquè si vull ja no sé què pensar, però realment, clar, la part, hi ha una part de tu que diu, ostres,
Palante,
no? I per tant ha sortit cara, hem pujat i molt, molt feliços.
Va ser un cap de setmana molt intens amb la vostra fase d'ascens, el segon equip masculí, que també va pujar a primera divisió. Tu vas jugar també, Òscar, si no m'equivoco. Tu també jugaves, Roger?
Jo també jugava.
I al final veu pujar a primera divisió. I la llàstima, i ara ja passo a Carmen, va ser femení, que va ser una temporada brutal, amb Vic victòries i cap derrota. I en només un partit perdut durant tota la temporada es queda sense pujar a divisió d'honor. Bé, Carmen, esport, no? Suposo, però clar, no sé si podem dir que és injust, perquè al final és el que hi ha, no? Però sí que fa mal, no? Aquest no ascens del femení.
Sí, en realidad es una experiencia que no terminó como pensábamos, pero nos quedamos con el esfuerzo que han hecho las chicas, con ese último encuentro que terminó por solo 6 puntos, en el doble, y la motivación de enfrentar una nueva temporada mejorando esos resultados. Y siempre con esa ilusión de llegar a la fase de ascenso y subir la división. Por tanto, creo que fue un momento duro, creo que era algo que deseábamos todos, pero al final queda eso, la parte de la motivación de seguir, porque es lo que es el deporte, seguir, continuar, trabajar hasta que logremos el objetivo. Un equipo muy joven, un equipo que está apostando el club por el deporte femenino y por tanto yo creo que esa es la mentalidad es seguir y seguir los pasos del equipo masculino.
Hagués estat brutal, Roger, haver fet dos ascensos, no? La mateixa, o tres, perquè el masculí, com és el segon equip, potser el deixem una mica més en el calaix, però també és molt important, lògicament, però els dos primers equips que haguessin pujat a la mateixa cap de setmana hagués estat brutal, una llàstima al femení, sí. Perquè al final, que dèiem, per contextualitzar, lliga perfecta, 20 victòries i cap derrota, i a la fase d'ascens es perd el partit definitiu per pujar i al final es queden sense ascens, però clar, com dèiem, no és esport i no hi ha molta més cosa a explicar.
Doncs sí, bueno, només això que comentàvem, ens tornarem a aixecar i l'any que ve, no dubtis que l'any que ve pugem. Si hi ha sort, encara hi ha alguna opció millor de poder jugar a Divisió Honor, i que és el que es mereixen les nenes, i si no es pot, t'asseguro que no faltaran els medis ni les ganes per aconseguir-ho.
Clar, però tampoc es pot millorar molt el que s'ha fet aquest any, no? Al final...
Bueno, es pot millorar aquí, diguéssim, el partit final i amb quines eines arribem a la final i quines jugadores, i per tant, el millor, doncs, es pot millorar una miqueta això, ja està. No, gaire cosa més no es pot.
Això en quant al femení, hem parlat del masculí, ara la pregunta que sempre ens agrada fer als periodistes quan arriben aquests moments, que és les viabilitats. Hi ha hagut, has de parlar tu, amb tu, bàsicament, Roger, perquè, evidentment, el masculí ha pujat a la superdivisió, categoria que, lògicament, és molt potent, molt potent. Jo crec que la gent, moltes vegades, no sap la professionalització que té el tenis taula aquí a Espanya. És viable pel Club Tenis Taula L'Hospitalet l'any vinent jugar a superdivisió masculina, i parlo des de nivell econòmic, nivell instal·lació, nivell jugadors també, com està ara mateix aquest tema? L'any vinent podrem gaudir del tenis taula de primeríssim nivell a l'Hospitalet?
Això segur. Diguéssim que jugar, podem jugar, això no hi ha cap inconvenient. La cosa és poder competir més o menys. La nostra idea és fer un esforç, l'Ajuntament ens ajuda molt i seguirà fent-ho, i compto que hi hagi d'alguna manera doncs, es pugui ajudar més que no ha fet fins ara, i no hi haurà. I entre això i el creixement del club, que seguim creixent, i estem a dos de ser 300 socis, que això és una xifra bastant important en el món de tenis taula, i la cerca de patrocinis, les transmissions quan juguem Superdivisió, doncs hi ha tanques que es poden publicitar, hem de buscar un patrocinador nou que ens aporti molt més, i això ja és una tasca meva, de la Junta Directiva, i estem fent l'impossible perquè això sigui viable. Val? En qualsevol cas, no posarem mai en perill el club, i això ho sabem tots, el principal és continuar creixent des de la base i que els nanos al final siguin el més important, però també ens agrada doncs, gaudir de poder estar a Superdivisió i tenir un mínim de possibilitats de seguir endavant i mantenir-los. Bueno, jo només dic que sí, que
jugarem.
Que jugarem i competirem. Jo crec que sí.
Instal·lació?
Instal·lació. Estem a un pas de tancar, espero, avui ens havien de donar resposta, encara no m'han donat. Penso que sí que ens diran que sí, espero no equivocar-me i que al cap de... quan acabem de gravar això surti que no. Però si tot surt bé, farem una remodelació quant a llum i terra a l'Institut Bisbe Berenguer, i la idea és que a canvi d'això doncs, ens permetin això, posar la llum que necessitem, que fins ara ens havien dit que si no era un tema de quita i pont, entre cometes, de quan juguéssim, que és inviable, doncs que no els hi semblava bé. Vam tenir una conversa abans del cap de setmana i crec que per les sensacions que vaig tenir pot ser un sí, i per tant un esforç més que farem al club amb deixar una instal·lació molt maca per jugar i que brilli igual que l'equip.
El cert és que el canvi, des del punt de vista des de fora, ha estat un encert. És a dir, al final crec que basteix molt més jugar al Bisbe Berenguer que no pas al club, que evidentment suposo que el club també és casa vostra i no, l'estimeu molt, no? Però jolín, la sensació de jugar al Bisbe Berenguer crec que des de fora, com a mínim, ha estat un encert brutal.
Brutal, i a més això que hem aconseguit que vingui en molts partits, gairebé 100 persones, que això no ho fan, hi ha partits de Superdivisió que van 5 o 10 en alguns partits d'altres no? equips, per tant, gran èxit, i jo crec que això, si fem aquest canvi de terra, ja veureu que només amb això, les valles, donar-li un toc millor en això i venir molta gent, farà un goig increïble als partits de Superdivisió, i res, esperem que vingui moltíssima gent de la ciutat a animar.
Això respecte a tot el tema més institucional, tema esportiu, que aquella és la teva, entenc que més parcel·la, evidentment, doncs, aquest any s'ha tingut un molt bon equip, l'any vinent, no sé si seguirà el mateix equip, si es vol tenir algun reforç, no sé com visualitzes la temporada vinent aquesta Superdivisió, perquè evidentment serà molt més complicada que enguany.
Bueno, l'equip s'ha de reforçar. L'equip s'ha de reforçar perquè el salt de la divisió, no, la Superdivisió, és molt gran. Molt, molt gran. Llavors, a partir d'aquí, bueno, vam pujar, ho vam celebrar, com tocava, i el dilluns de la setmana passada, dimarts, ja vam començar una miqueta a parlar amb el Roger, aviam fins on podíem arribar o què podíem fer, i a partir d'aquí doncs, vam començar a parlar amb jugadors, i l'equip es reforçarà, de moment no sabem, encara no tenim noms, no podem donar noms, però l'equip es reforçarà perquè si volem tenir, o com deia ell, si volem competir i volem tenir opcions de salvar-nos l'any que ve, que tornarà a ser l'objectiu, mantenir la categoria, doncs l'equip ha de ser millor.
L'he passat també l'objectiu de salvar-se i aquí estem. Salvar-se, evidentment, i res més, no? Entenc.
Salvar-se, sí.
Impossible anar més enllà, entenc, tot i que, evidentment, doncs, a gaudir també de l'experiència i a veure què passa, no? Perquè al final aquestes coses...
Bueno, Superdivisió és una lliga molt complicada. 90% dels jugadors són professionals, hi han dos estrangers per equip que es poden alinear. Això fa que el nivell sigui molt, molt, molt més alt. Vale? Llavors, a partir d'aquí, ja et dic, estem treballant amb això, veurem aviam al final pues, aquí podem agafar per millorar l'equip, i a partir d'aquí l'objectiu serà mantenir-nos sí o sí, perquè anar més enllà serà molt complicat. Sí que és veritat que també ho dèiem aquesta temporada i ha anat així, però sabent el nivell que hi ha de Superdivisió, si podem fer un equip competitiu i ens podem mantenir, per la primera temporada seria una fita important.
I vull també acabar parlant amb la Carmen, perquè a mi el Roger em va dir, vinc de la Carmen, i em va dir, et passo el seu currículum perquè el vegis, ja veuràs quin currículum. I quin currículum que tens, Carmen, ets de Cuba, si no em recordo malament, i has fet moltes, 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 moltes coses en el món del tenis taula, moltes, moltíssimes. Quina és la teva història? Per què Carmen Miranda està avui al Club Tenis Taula de l'Hospitalet, amb, com dèiem, el currículum de guanyar mil coses, per què estàs avui aquí, al Tenis Taula de l'Hospitalet, Carmen?
Primero porque me ha llamado Roger. No, creo que estoy porque, bueno, al tener la primera conversación y la necesidad que tenía el club de entrenadores, y para mí yo creo que lo más importante ha sido la motivación que hay en este club, la unificación que hay, hay una actitud deportiva, ganas de crecer, ganas de aprender, y eso a mí me ha motivado. Yo veo a todos los jugadores que tienen ganas de aprender y hemos intentado la mentalidad, trabajar el tema de la mentalidad y toda mi experiencia aportarla al club. Esa es, y estoy motivada en que eso suceda con la ayuda de Roger y de Óscar, que son para mí las personas que me han estado apoyando, porque yo llevo muy poco tiempo en el club. Pero la verdad que es eso, la motivación y ver tanta gente con ganas de aprender, con ganas de crecer y transmitirle todo mi conocimiento humildemente, como puedo.
Doncs Carmen, Roger i Òscar, moltes gràcies. Novament, felicitats, perquè al final, malauradament, no tenim molts equips a l'Hospitalet a Primera Divisió, per tant, per nosaltres és un gran què poder gaudir d'un esport en Primera Divisió. I l'any vinent, doncs, agafo paraula, Roger, que l'any vinent has dit que sí o sí es jugaria a Superdivisió. Per tant, l'any vinent gaudirem del millor tenis taula possible aquí al Tenis Taula Hospitalet. Gràcies i enhorabona als tres de nou.
Gràcies.
Gràcies.
Doncs amb el tenis taula tanquem aquesta part d'aquest bloc poliesportiu. De seguida tornem perquè tenim també a un equip de l'Hospitalet que ha quedat tercer del món. De seguida sabreu qui són. I avui volem dedicar també una entrevista a un equip de l'Hospitalet que ha aconseguit ser tercer del món, que ha aconseguit la medalla de bronze en un mundial. És els Barcelona Bears Cheerleading, que van quedar terceres en el mundial de fa unes setmanes d'Orlando. I tenim aquí a tres representants del club, a Maria Vila, a Fede Gómez i a Sara Domínguez. Què tal, nois? Bona tarda als tres.
Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tercers del món, ara explicarem, perquè sou diferents equips, no? Però anem a parlar dels que heu quedat tercers, que sou Maria i Fede. Tercers del món, amb sí. Categoria a nivell 7, que és el més alt d'aquesta disciplina, que és el cheerleading. Bé, al final, jolín, dir-ho ja sona fort, no? Tercers del món, Maria, Fede. Com us sentiu, com esteu després d'aquest èxit?
Pues contents, no?
Muy contentos, muy contentos. O sea, es muy difícil, son muchas horas, muchos días, y que por fin se consiga algo, pues mola bastante, la verdad.
Anem a explicar primer també perquè la gent tingui clar, no? El cheerleading, que al final crec que moltes persones tenen el cheerleading pensat, no? en grups d'animació d'altres esports, però també és una disciplina esportiva que vosaltres practiqueu. Què és el cheerleading? No sé si Maria, si Sara m'ho podeu explicar. Què és el cheerleading? En què consisteix aquesta disciplina? I després ja comentem ja els èxits que heu aconseguit. Maria, vinga, va.
Bueno, és una disciplina que barreja moltes coses, perquè barreja piràmides humanes, ball i gimnàstica. I per això crec que és molt difícil, perquè has de tindre moltíssimes habilitats diferents.
Com quines?
Poder fer mortals, sí. Voltaretes a l'aire. També ens posem a sobre d'altres persones.
Sí, de fet, estem veient imatges del,
sí,
de la final d'aquesta final.
Exacte.
Clar, evidentment, fàcil no sembla,
no,
la veritat.
No, no és. Dediquem moltes hores, molts dies, que gairebé 7 dies a la setmana, a vegades. Sí, sí.
Què és el més complicat? El que estem veient aquí, per exemple, que és el més complicat, Sara? Sé que aquest no és el teu grup, però
no.
Què és el més complicat d'una disciplina com aquesta?
Per mi el més complicat és aguantar tota la rutina. Al final són 2 minuts i 30 segons de rutina, però no pares des del minut que comença, des del segon que comença fins que el que acaba. Estàs tota l'estona fent coses, no descanses ni un segon, i tenir el control del teu cos tota l'estona és molt difícil.
Doncs estem veient aquí imatges, com dèiem, d'aquesta actuació que va ser la que us va aconseguir Fede, ser tercers del món, que com dèiem abans, que evidentment és un èxit importantíssim, i no sé si has parat, no sé si teníeu aquesta idea, aquest objectiu d'anar al Mundial, que va ser a Orlando, no? Sinó a Orlando. No sé si teníeu aquesta idea de anem a pel Mundial, anem a intentar ser el campió, subcampió o tercer en aquest cas, no sé si teníeu aquesta idea.
A ver, nosotros llevamos ya 3 años yendo al Mundial, nos clasificamos por primera vez en 2023 y yo creo, bueno, yo al menos desde que llevo en el equipo siempre el objetivo ha sido ganar, porque somos muy pocos y no tenemos mucha idea, la verdad, pero con el tiempo que le damos y con la calidad de atleta que hay, siempre empujamos la barrera de los trucos que la gente hace en esta categoría. Y el primer año que fuimos en 2023 lo hicimos muy bien, quedamos terceros en la semifinal y en la final, pues no me acuerdo del puesto exacto, pero no llegamos tan alto. El año pasado quedamos primeros en la semifinal y en la final la liamos parda.
Lo hicimos muy mal. ¿Qué puede pasar?
¿Qué puede pasar? Efectivamente, es muy complicado. Y este año yo creo que posiblemente, si le preguntas a la gente dentro del equipo, era el peor año en cuanto al proceso que se llevó durante el año, pero una vez llegamos ahí, como que todo fue perfecto. Todos los entrenos fueron perfectos, la actitud era la adecuada y bueno, el proceso dio su fruto y quedamos terceros, que es muy, está muy bien, está muy bien, estamos muy, muy, muy contentos, pero queremos más también, ¿eh? Queremos ese oro.
¿Es así, María, que aquest any a priori no era el més que pintava bé i al final ha estat el que millor ha anat?
Sí, la temporada ha sigut, jo crec, que de les més dures, perquè a més van entrar molta gent nova, molta gent se'n va als Estats Units perquè allà hi ha més oportunitat de créixer com a atleta i la veritat és que sí, ha sigut molt dura, sobretot mentalment, perquè físicament tu et pots preparar en el gimnàs i gairebé tots ho fem, però mentalment has d'empujar-te molt i costa a vegades.
El Fede i Maria han participat amb l'equip mix nivell 7, que és el més gran,
sí.
Per tant, doncs, sou realment el tercer millor equip del món, o sigui, sense cap mena de dubte. Sara, tu estaves en l'equip femení,
sí,
del nivell 5, que és veritat que, home, a priori és menys nivell, però també és veritat que participa molta, 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 molta més gent i es veu quedar vuitenes, que
sí,
també té el seu mèrit,
sí,
el mateix. Com va ser, us ho esperàveu, com va anar l'experiència d'aquest vuitè lloc?
Doncs, sincerament, aquest any ens hem preparat molt bé, hem tingut molts dies d'entrenos, hem lluitat a cada entreno, hem suat un muntó, i anàvem al Mundial amb la mentalitat de quedar entre les 10 millors, com més a dalt millor, òbviament. I jo crec que sí que ens ho esperàvem perquè ens havíem preparat molt bé i durant tota la temporada ens han anat sortint tots els trucos que fèiem molt bé i anàvem molt preparades. I també com a equip ens hem entès superbé com a atletes, que és superimportant quan fas un esport, que al final has de confiar molt en les seves companyes. I ens hem entès molt bé.
Clar, al final suposo que la comunicació és,
sí,
vital,
sí.
No, no la comunicació fora, no, suposo que dins d'allò, sí, perquè sí, sí, pot haver-hi mil errades, ja ho has comentat, no? Que l'any passat l'aliasteis, clar, pot haver-hi errades i suposo que corregir-les sobre la marxa, si no hi ha comprensió i comunicació entre els integrants és impossible, no entenc. No sé com es fa això, com s'aconsegueix, perquè això no es pot entrenar, lògicament.
No, aquí... Yo que mi posición es de chico, yo suelo estar debajo de la habilidad, es mucha concentración y haberlo hecho tantas veces que tú ya sabes todos los errores que pueden pasar, entonces si algo tambalea tú ya sabes cómo corregirlo. Y ella también, que en la división femenil ella está debajo de la chica que vuela, pues es lo mismo. Y para ellas es incluso más complicado porque ellas son 3 chicas, yo soy 1 o incluso 2 chicos. necesitan comunicarse, necesitan mirarse, necesitan seguir contando para que todo salga en cuenta y todo salga arriba y todo salga como tiene que salir. Porque los jueces en Estados Unidos te mueves un poquito y ya te tachan puntos. Entonces tienes que ser... O sea, la preparación en este deporte es como, como en ningún otro para mí.
Hem parlat de la disciplina, hem parlat del Mundial, anem a parlar també del club, perquè al final és un club que porteu, crec que no sé, són 6-7 anys...
2019.
2019, exacte, aquí a l'Hospitalet, al sí. Barcelona Beers Cheerleading. Més de 70 esportistes crec que teniu, que al final, home, comença a ser ja un club també important.
Sí, sí.
Com està el club, Maria? Com evoluciona el club del Barcelona Beers Cheerleading?
La veritat és que hem evolucionat bastant ràpid. Jo vaig estar des dels inicis, i ha canviat moltíssim, perquè vam començar en una escola i no teníem quasi res per entrenar. I ara hem aconseguit tindre una nau bastant gran i la veritat és que estem molt orgullosos, però hi ha hagut moltíssim treball darrere, o sigui, moltíssim, i molt sacrifici. I jo crec que s'ha aconseguit perquè tots els que estem a dintre, al final tenim un mateix objectiu i hem lluitat per ell, perquè és que si no...
Per què la gent hauria de fer cheerleading? Com animaríeu la gent, ja que estem aquí promocionant una mica el club, per què la gent hauria de preguntar per Barcelona Beers i anar a fer cheerleading? Què pot oferir aquesta disciplina a les persones que vinguin?
Bueno, jo vaig entrar nova al club farà un any i ja des del moment que vaig entrar em van tractar com una més de l'equip i jo crec que la gent hauria de fer cheerleading perquè t'ensenya moltíssimes coses de la vida, a part de l'esport, a no rendir-se, perquè les coses es posen molt difícils i tu has de continuar i a confiar en les persones que tens al costat. O sigui, jo crec que s'haurien d'apuntar perquè t'ensenya valors al final i en el club me'ls l'han ensenyat molt bé.
I Fede, abans deies, vamos a por más, o no sé què és exactament, però alguna cosa més hagis dit. Què és a por más? Ja sou tercers del món, evidentment guanyar, suposo, i a què més podeu aspirar, els tres, eh?
O sea, como equipo, como Barcelona Beers, aspiramos a ganar el oro en un mundial, en la categoría que sea, en todas, en las que compitamos. Aspiramos a ganar el oro, porque yo creo que seríamos el primer equipo español en ganar un oro. Eso,
bueno,
eso sin duda.
Los primeros equipos españoles han puesto el podi, que no lo he visto, pero...
Efectivamente, sí, sí. Efectivamente. Pero más que nada, creo que seríamos el primer equipo europeo para los británicos en ganar, lo que sea. Lo cual sería, para mí sería historia y es o sea, no sé con qué compararlo, pero ir desde España a Estados Unidos, donde este deporte, sobre todo entre las chicas, es de los 3-4 más populares, es un negocio enorme, y venir desde aquí, que somos 25 tíos contados, sí. 25 locos que hacemos este deporte, no sabemos muy bien por qué tampoco, ir ahí, competir y dar la cara como la damos, yo creo que tiene un pedazo de mérito y a los atletas, a los entrenadores, a los padres que nos llevan y que nos ayudan a hacer el deporte, pues no. Vamos a por todo y quien se quiera unir que se una, porque nosotros no vamos a parar.
Doncs, dicho queda, no? Que qualsevol persona que vulgui, doncs ja sabeu que hi ha un club de cheerleading aquí a l'Hospitalet, al carrer Cubal, si no, ja acabo la promoció ja, no em diré la direcció, al carrer Cubal, podeu anar a fer aquesta disciplina, que és el cheerleading, que avui hem conegut una mica més, i a més que sabem que està sent amb èxit, que estem amb els tercers del món d'aquesta disciplina. Nois, us agraeixo moltíssim la visita. Novament enhorabona per aquesta medalla de bronze en el vostre cas, el vuitè lloc també molt meritori en el teu, Sara, i esperem que l'any vinent o dintre dos o quan sigui podeu venir aquí, Fede. T'agafo la promesa, amb la medalla d'or d'aquest Mundial. Tant de bo sigui així. Gràcies, nois.
Gràcies.
Doncs amb aquesta entrevista als Barcelona Beers Cheerleading, que acabem el programa d'avui, setmana vinent, dilluns de Pasqua a Florida, no hi haurà programa, però tornarem dintre dues setmanes amb tota la informació esportiva. Gràcies, com sempre, a l'equip tècnic i fins d'aquí a dues setmanes.